8 del matí, bon dia des de Palafrugell.
Bon dia i bon matí fred. Domini del temps assolellat amb valors propers als 0 graus a l'interior i zones encotades del Baix Empordà aquest matí.
Molt bon dia. És dimecres, és 30 de novembre, arriben ja aquestes temperatures baixes. Si ampliem una mica més la visió des de la nostra comarca, veurem que el Pirineu, totes les temperatures avui ja són negatives, però és que no estem gaire lluny a la nostra comarca. Ara mateix a la Bisbal d'Empordà 1,7 graus, no arribem ni als 2 graus positius. El mateix passa a la Tallada d'Empordà 3,4, a Torroella de Montgrí 3,8, a Sant Feliu de Guíxols, i 2 graus a Palafrugell. Ens hem despertat amb temperatures pràcticament gèlides. Està arribant de valent aquest hivern i ens ho anirà explicant el nostre home del temps, l'Albert Aparicio. Ara som-hi, anem a destacar els titulars de la jornada.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Baix Empordà no superarà l'impacte de la Covid fins ben entrat el 2023, Maria.
L'anuari econòmic que anualment publica el BBVA analitza el creixement a partir del valor afegit brut, un indicador que mesura la riquesa generada. Segons aquest índex, l'any passat, les comarques gironines van créixer un 6,9% per sobre la mitjana catalana. Tot i aquest augment, però, la demarcació encara no va deixar enrere els estralls de la Covid, perquè només durant el 2020 la contracció va ser tan forta que el valor afegit brut del territori va arribar a caure fins a un 14,4%.
El tren tram de la Costa Brava tindria parada a 6 municipis del Baix Empordà, Anna.
Després que el Departament de Territori hagi adjudicat la redacció de l'estudi de viabilitat del tren tram de la Costa Brava, avui repassarem alguns detalls de com seria aquest projecte. Si es fes realitat, el tren tram tindria un recorregut de 144 quilòmetres i faria parada a la Bisbal, Palafrugell, Palamós, Calonge, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols.
Doncs sí, Anna, després ampliarem aquests detalls en l'apartat més informatiu del supermatí. Seguim amb els titulars. La ruta del Vídeo Empordà i Vins Estela s'enduen els guardons Bacus Empurità i Lledoner d'Or de la DO Empordà.
El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà ha celebrat el lliurament de la 7a edició dels Premis Lledoner d'Or i Bacus Empurità, que anualment es concedeixen a persones, institucions o establiments que han destacat en la promoció o defensa dels vins empordanesos.
I Sant Feliu de Guíxols reforça la seva policia local amb un dron policial i una unitat canina, Maria.
Amb dues incorporacions s'han presentat a la ciutadania aquest dimarts al Guíxols Arena. A l'acte hi havia el regidor de Seguretat, Ernest Assurmendi, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes i comandaments policials.
8:03. I enguany estem d'enhorabona, estem de celebració, perquè el caganer.com fa 30 anys.
Aquest 2022 ja fa 30 anys que caganer.com va començar a crear figures de caganers artesanalment i actualment disposa de 8 establiments repartits a Barcelona, Madrid, Girona i Torroella de Montgrí. Enguany també oferiran tallers artesanals perquè la gent pugui gaudir de l'experiència de fer un caganer, tant a Torroella de Montgrí com a Barcelona i Girona.
Anem cap a Palafrugell perquè el municipi homenatja Rodolfo Candelaria. Ferran.
L'Ajuntament de Palafrugell va homenatjar i recordar el pintor Rodolfo Candelaria en un acte al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós. Va ser el passat dilluns. Aquest corresponia a l'acte d'inici del curs escolar 2022-2023. L'acte va comptar amb les paraules de Joan Vigues, Josep Pi Ferrer i Joan Paguina.
Palafrugell organitza avui un taller d'autoprotecció per a dones a la sala polivalent de la Sauleda. Rafael Corbí.
Aquesta és la darrera de les activitats programades per commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Sònia Viboles ens ho explicava a Ràdio Palafrugell.
Que és un instructor del Sistema d'Autoprotecció Integral Femenina. Tindrà lloc al local social de la Sauleda i si les persones es volen inscriure, les dones es volen inscriure, han d'enviar-nos un correu a l'Espai Dona, espaidona@palafrugell.cat.
I us portem tots els detalls de la Fira Indilletres 2022 a la Bisbal d'Empordà, Maria.
Entre els dies 3 i 4 de desembre podrem gaudir d'un ampli ventall d'activitats en la 5a edició de la Fira del Llibre d'Editorials Independents. Els actes es dividiran entre la zona del pavelló i la Biblioteca Lluïsa Duran.
I ara és moment per conèixer quin temps farà avui, si seguiran aquestes temperatures. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Darrer dia del mes i sembla que el desembre començarà en fred, és així?
Final de novembre i principi de desembre amb ambient fred. De fet, l'ambient serà hivernal avui, demà i la primera setmana de desembre, amb temperatura fins i tot una mica per sota la mitjana climàtica, ja que tot just demà entrem oficialment a l'hivern meteorològic. Aquest dimecres, una jornada dominada pel temps assolellat i encara una mica d'aire de tramuntana. Inici de dia amb una temperatura propera als 0 graus a punts de l'interior i a zones enclotades del Baix Empordà. Valors una mica més suaus a la costa, entre els 3 i 6 graus de mínima, i la màxima quedarà baixa, tot i el sol, al voltant dels 13 graus. Demà, pocs canvis. En general, el temps assolellat i ambient fred, i a partir de la nit comença a ennuvolar-se, preludi d'un canvi de temps per divendres i també dissabte, on a les baixes temperatures li sumarem, probablement, també la pluja.
Doncs ja ho sabeu, abrigueu-vos bé, farà fred aquests dies, segurament ens arribarà un cap de setmana amb pluja, estarem atents, com sempre, al supermatí. I ara és moment d'escoltar el comentari del dia de Marçal Lladó.
Arriba el desembre i es multipliquen les causes caritatives. Marató de TV3, gran recapte d'aliments i tots els etcèteres que hi vulgueu afegir. Sense posar en dubte la necessitat dels projectes que se'n beneficien i la bona voluntat de molts dels participants, jo voldria viure en un país on aquestes iniciatives fossin innecessàries. El segle XXI em sembla esperpèntic deixar en mans de la caritat dues potes tan clau de l'estat del benestar com la investigació sanitària o que tothom estigui ben alimentat. Això no hauria de ser la primera responsabilitat de qualsevol govern? Cal esprema els ciutadans i fer-los sentir que la responsabilitat és seva? Un altre dia podem parlar també de com es canalitza tota aquesta solidaritat, a través d'un compte de la Caixa, en el cas de la Marató, i de les grans cadenes de supermercats, en el cas del recapte. Però resumint, que si tots estem d'acord que cal invertir en investigació mèdica i que cal que tothom tingui aliments, això hauria de passar al davant de tot els pressupostos del govern.
Doncs agafant el testimoni de Marçal Lladó, opinió personal, totalment d'acord amb en Marçal, ja que al final la responsabilitat se'ns acaba col·locant a sobre nostra i paguem un bon grapat d'impostos. Anem a relaxar-nos una miqueta, anem a començar bé el dia amb un artista que sempre ens porta bon rollisme. Això és la Su amb el seu temazo.
Desde que existes la he perdido. Si buscaras en mi corazón entenderías la razón. Por ti mi musa se ha escondido. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Eres un temazo. Cada vez que yo te miro, no sé qué decir.
un temazo que ens ajuda a despertar-nos avui. Vinga, som-hi, anem a desgranar una mica les notícies que us hem anat explicant en els titulars. El Baix Empordà no superarà l'impacte de la Covid fins ben entrat el 2023. L'anuari econòmic que anualment publica el BBVA analitza el creixement a partir del valor afegit brut, un indicador que mesura la riquesa generada. Segons aquest índex, l'any passat les comarques gironines van créixer un 6,9% per sobre la mitjana catalana, que era d'un 5,8%. Tot i aquest augment, però, la demarcació encara no va deixar enrere els estralls de la Covid, perquè només durant el 2020 la contracció va ser tan forta que aquest índex, el valor afegit brut del territori, va arribar a caure fins a un menys 14,4%, ens ho explica la Maria Alzina.
L'autor de l'estudi i catedràtic emèrit d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona explica que si bé la demarcació ja ha recuperat l'ocupació que es va destruir per la pandèmia, en termes d'activitat encara s'arrosseguen les seves cicatrius. Josep Oliver admet que durant l'any passat l'economia gironina va créixer de manera excepcional, però que tot i això encara no n'hi ha hagut prou per superar la sotregada de la Covid. Si s'analitza per sectors, aquells que van impulsar-se més durant el 2021 van ser els dels serveis i la indústria. De fet, a la demarcació, el valor afegit brut dels primers va créixer un 7,8% i el de la indústria, per la seva banda, ho va fer un 6,9%. Ara bé, l'economista també subratlla que aquí hi ha llums i ombres. I per deixar palès que hi ha sectors que encara tenen camí per recórrer, ho exemplifica traient xifres de turisme. Més en concret, de les pernoctacions a la Costa Brava. Abans de la pandèmia, el 2019, es va arribar als 11,7 milions de pernoctacions. El 2020, aquesta xifra va caure fins als 3 milions. I l'any passat va remuntar fins als 6 milions, explica. Per tant, la caiguda va ser intensa i, tot i que el 2021 el creixement va ser fort, encara és insuficient.
Quan s'analitza la recuperació, però, l'anuari del BBVA també recull que les comarques gironines la sortida de la crisi de la Covid s'està fent a dues velocitats, oi?
Si es passa la lupa per comarques, com explica l'economista, hi ha territoris que aquest 2022 claríssimament ja han superat l'impacte de la pandèmia. Però també n'hi ha d'altres, i aquestes són les que fan tirar la mitjana cap avall, que no ho faran fins ben entrat el 2023. Dins el primer grup s'hi troben el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Garrotxa, i dins el segon el Baix Empordà, l'Alt Empordà i la Selva. Segons explica el catedràtic emèrit d'Economia, tot i que totes tanquin l'any amb un valor afegit brut positiu, la dependència que les tres últimes tenen del sector dels serveis, i més en concret del turisme, comporta que la seva recuperació sigui més lenta. En canvi, per contra, el pes de la indústria capgira la balança a favor de les altres.
L'economista, aquí a títol personal, també fa projeccions sobre quina evolució tindrà l'economia gironina en els propers mesos.
Josep Oliver admet que arran de la inflació i les incerteses derivades de la guerra d'Ucraïna, l'economia gironina es frenarà, però d'entrada es resisteix a parlar que s'entri en recessió.
És a dir, jo crec que el worst case escenario, és a dir, l'escenari pitjor que tothom contempla, és una recessió tècnica d'un parell de trimestres. Això a nivell del conjunt de l'àrea de l'euro i poder d'Espanya, però no és evident. Per tant, si no és evident en el cas d'Espanya, tampoc és evident en el cas de Catalunya i menys en el cas de Girona, per el que he dit abans, perquè en termes turístics queda molta feina per fer. Per tant, és possible que hi hagi una caiguda d'un trimestre? No dic pas que no, però voldria veure que les xifres d'afiliació del servei del comerç o les xifres d'afiliació de l'hostaleria m'estan caiguent. No és el cas avui per avui. No és el cas.
Segons Josep Oliver, la causa directa d'aquesta desacceleració és clarament la crisi energètica. De moment, aquest xoc és el que està provocant la frenada de totes les economies. Però no estem parlant d'una crisi d'una magnitud com la que es va viure als anys 70, explica el catedràtic emèrit. I aquí l'economista creu que Europa ho està suportant raonablement bé, perquè al seu entendre, fins a l'estiu de l'any vinent, no cal preocupar-se per problemes d'abastiment.
Un quart de nou del matí. Avui parlem també del tren tram i ho fem per conèixer més detalls sobre com seria aquest mitjà de transport si es fes realitat. Ho fem, Anna, pocs dies després que el Departament de Territori hagi adjudicat l'estudi de viabilitat del projecte a l'empresa UT Beuslop.
Exacte, és un estudi que està pendent d'adjudicació des de feia mesos i que ha d'incloure una estimació del cost del projecte i analitzar la demanda potencial, entre altres. L'empresa tindrà 11 mesos per redactar aquest estudi. És una notícia que valoren molt positivament des de la plataforma promotora del Tren Tram. Ens ho explica la seva portaveu, Estefania Molina.
Des de la comissió promotora del Tren Tram de la Costa Brava, la veritat és que estem molt contents de veure doncs, que va avançant la cosa, va avançant. Estem contents que s'hagi adjudicat ja el que serà l'estudi de viabilitat del projecte. Pel que hem pogut veure, l'adjudicació s'ha fet a una unió temporal d'empreses, en concret a dues empreses que són especialistes en temes de ferrocarril. Per tant, perfecte.
I ara entrem en els detalls de quina és la idea de projecte del Tren Tram que l'empresa analitzarà, Anna.
Doncs l'empresa haurà de valorar la viabilitat de la nova línia del tram i del seu recorregut. Un recorregut que està pensat per tenir una longitud aproximada de 144 quilòmetres i que connectarà el Baix Empordà amb el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany i la Garrotxa. Concretament, la línia tindria un dels extrems a Sarrià de Ter i passaria per 6 municipis del Baix Empordà fins a arribar a Olot. Segons l'informe per a l'adjudicació de l'estudi, el Tren Tram tindria parada al Baix Empordà, a la Bisbal, Palafrugell, Palamós, Calonja, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Després seguiria en direcció a Olot. Un total de 19 parades. A més, s'especifica que el servei hauria de tenir una freqüència inferior als 15 minuts.
I quins aspectes tindrà en compte l'empresa a l'hora de decidir si el Tren Tram és viable o no?
S'hauran de tenir en compte tots els aspectes, no només el traçat de la línia, sinó també totes les obres i instal·lacions que comportaria, senyalització, instal·lacions o zones de servei. També es valoraran les possibles afectacions al territori durant l'execució de les obres o els principals factors ambientals que poden ser determinants en el projecte, entre altres. Des de la plataforma promotora creuen que l'estudi de viabilitat serà favorable. És més, Estefania Molina apunta que la pujada de preus als carburants fa que el Tren Tram sigui encara més necessari.
Amb la crisi climàtica que tenim a sobre i després també la crisi energètica, amb la segurament pujada de preus als carburants, farà que la demanda potencial del Tren Tram de la Costa Brava sigui superior al que nosaltres havíem previst. Per tant, nosaltres el que creiem és que l'estudi de viabilitat sortirà positiu perquè aquest projecte tiri endavant.
Canviem radicalment de tema. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà ha celebrat el lliurament de la 7a edició dels Premis Lledoner d'Or i Bacus Empordà, que anualment es concedeixen a persones, institucions o establiments que han destacat en la promoció o defensa dels vins empordanesos. El guardonat del Bacus Empordà 2022 ha estat la ruta del vi D.O. Empordà-Anna.
És una iniciativa del Patronat de Turisme de la Costa Brava a Girona que aglutina el sector públic i el privat del món del vi per oferir experiències i activitats enoturístiques a la Costa Brava. En formen part una trentena de cellers i una setantena d'empreses de l'Empordà. Una de les seves iniciatives més exitoses és el Vivid, un festival que se celebra cada mes d'abril i que proposa activitats per gaudir del vi de l'Empordà. Per altra banda, l'empresa guardonada amb el Lledoner d'Or 2022 ha estat Vins Estela, de Figueres. És una empresa que es dedica a la distribució i venda de vins, caves i xampanys, especialitzada en la denominació d'origen Empordà.
I marxem ara cap a Sant Feliu de Guíxols perquè el municipi Baix Empordanès reforça la seva policia local amb un dron policial i una unitat canina. Amb dues incorporacions s'han presentat a la ciutadania aquest dimarts al Guíxols Arena. A l'acte hi havia el regidor de Seguretat, Ernest Assurmendi, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, i comandaments policials. Maria.
Aquest dron policial de darrera generació pot vetllar per la seguretat des de l'aire, en situacions de trànsit, controlar possibles moviments delinqüencials, entre moltes d'altres. El regidor Assurmendi ha dit que el dron tindrà funcions policials, però també ciutadanes. Disposa d'un altaveu per donar instruccions a qui s'hagi de dirigir i una càmera d'alta definició amb zoom potent, capaç de detectar objectes de mida reduïda a distància llarga. També s'ha presentat la unitat canina. Si bé avui hi havia tres gossos, en realitat estarà formada per un de sol i el seu cuidador està acabant les darreres formacions. Aquesta és una ajuda policial de primer ordre, en paraules del regidor Assurmendi. Tal com explica el regidor, a un policia el podries intentar enganyar, però un gos difícilment l'enganyaràs davant d'un tema d'estupefaents. Aquests gossos, més enllà de la qüestió de recerca d'objectes o substàncies prohibides, els estan portant als instituts i escoles per tal que coneguin aquests gossos. Allà es fa una sessió que serveix per prendre consciència del perill de les drogues. Així, la unitat canina, partès de l'àmbit educatiu, serà clau en escorcolls, situacions delictives i altres circumstàncies relacionades amb la seguretat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I ho comentàvem als titulars, estem d'enhorabona, probablement tots els catalans que ens sentim una mica nostra aquesta figura del caganer, i és que caganer.com celebra el seu 30è aniversari. A més, ho fa obrint una nova botiga, Marina.
Caganer.com estrena el 30è aniversari amb l'obertura d'una nova botiga a Barcelona, que se suma a la resta repartides a Madrid, Girona i Torroella de Montgrí. A més, oferirà al Caganer Experience un taller perquè cada visitant visqui, durant 90 minuts, l'experiència de crear el seu propi caganer. Una activitat tant per joves com adults on podran conèixer la història del caganer a través de Joan Amades, quin és el procés de creació de les figures amb l'escultor Marc Alós i saber quins són els caganers amb més èxit de la mà de Sergi Alós. I finalment es podrà pintar una figura i emportar-la a casa. La sessió del taller estarà guiada per Salvador Galí, un artista actor amb aires de semblança al geni empordanès. Es podrà gaudir del taller al carrer Argenteria de Girona, a la plaça de Lluís Millet a Barcelona i al taller de caganer.com de Torroella de Montgrí, on hi té la seu.
Doncs ja ho sabeu, si sou uns curiosos d'aquestes figuretes, si teniu ganes de muntar el vostre pessebre, doncs teniu aquesta oportunitat que us explicava la Mariona. Palafrugell organitza avui un taller d'autoprotecció per a dones a la sala polivalent de la Sauleda. Ens ho explica en Rafael Corbí.
Aquesta és la darrera de les activitats programades per commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Sònia Viboles ens ho explicava a Ràdio Palafrugell.
Que és un instructor del Sistema d'Autoprotecció Integral Femenina. Tindrà lloc al local social de la Sauleda i si les persones es volen inscriure, les dones es volen inscriure, han d'enviar-nos un correu a l'Espai Dona, espaidona@palafrugell.cat.
Les inscripcions al taller són obligatòries. L'impartiran Fabià Bataller, mosso d'esquadra, i recordem que també és professor d'arts marcials.
Em dic Fabià Bataller i fa 23 anys que sóc mosso d'esquadra i mestre d'arts marcials. Farem un taller de tècniques d'autoprotecció i consells de seguretat per a dones, el qual estarà emmarcat dins les activitats del 25 de novembre per posar el nostre granet de sorra contra la xacra de la violència masclista.
El taller tindrà lloc a la sala polivalent de la Sauleda i va dirigit a dones en general, sense importar la seva edat o condició.
Aquest taller va dirigit a tot tipus de dones, de totes les edats i condicions físiques. No hi ha cap problema. Les tècniques que farem són molt senzilles i pràctiques. Les pot fer des d'un adolescent a una persona gran. Funcionen en qualsevol tipus d'agressor. Com a mosso d'esquadra, sóc coneixedor de les agressions més comunes que pateixen les dones a les comarques de Girona. I com a mestre d'arts marcials he pogut cercar tècniques en base a les agressions que pateixen.
Fabià Bataller va començar aquests cursos voluntaris a Sant Feliu de Guíxols l'any 2008. Des d'aleshores, més de 1.500 dones han passat per aquests tallers.
Fa 14 anys que vaig iniciar el voluntariat amb els CIAs de les comarques de Girona, i en concret Sant Feliu de Guíxols l'any 2008, el qual va ser el pioner. I també ho faig amb infermeres de l'Institut Català de la Salut i amb alumnes de l'UDG de la Facultat d'Infermeria. En total, hem format unes 1.500 dones. L'objectiu d'aquests tallers és empoderar la dona, que mentre l'estan agredint, i ella està esperant auxili, ja sigui de la policia o d'algun ciutadà, sàpiga com protegir-se i poder fugir. Per això estem aquí, per donar-li aquestes eines que l'ajudaran a prendre una decisió davant de qualsevol agressió.
El taller d'autoprotecció l'organitzen l'Espai Dona, l'Àrea de Joventut i l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palafrugell. Per a més informació i inscripcions, espaidona@palafrugell.cat. Serà aquest dimecres, dia 30, 5:45 de la tarda, a la Sala Polivalent de la Sauleda.
Divendres 25, el cinema Casino Espai Cultural va acollir un acte obert a la població de Begur per presentar la seva nova aplicació, anomenada Begur al dia. Aquesta aplicació l'ha impulsat la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Begur i és per això que avui ens visita el supermatí el regidor que ha encapçalat el desenvolupament d'aquesta proposta, Manel Vallès. Bon dia, senyor Vallès.
Hola, bon dia.
En primer lloc, què hi podem trobar en aquesta aplicació de Begur al dia?
Bé, aquesta aplicació el que intenta és posar en marxa un mecanisme que sigui efectiu de participació ciutadana, però al mateix temps que sigui un referent a nivell informatiu. Reuneix diferents ingredients, com pot ser doncs, una agenda, com pot ser un conjunt de recursos, de telèfons d'interès, enllaços, etc. I després també hi ha una part que és la que més ens interessa, és la part de participació, que ens permet qualsevol ciutadà que estigui al poble i a més qualsevol ciutadà que estigui al poble pot passar el que és una incidència o fer un suggeriment i l'aplicació a més ho geolocalitza. Vull dir, després de registrar-te, baixar-te, etcètera, etcètera, tens tota l'aplicació disponible i si un dia vas pel carrer i veus que hi ha un banc trencat pots fer el que seria la típica trucada a l'Ajuntament o correu a l'Ajuntament, o en aquest cas fa fer una fotografia, et geolocalitza, diu que fiquis la incidència, que la classifiquis, i després la resolució d'aquesta incidència genera un feedback que li arriba directament a l'usuari que l'ha passat. De manera que mantenim una comunicació directa amb l'usuari. I és una manera també de que tots ens responsabilitzem una mica de l'espai que és el poble, no? Que està molt bé que el ciutadà participi activament en matèria de conservar i de mantenir el territori el millor possible. I la part de suggeriments és senzillament és molt més subjectiva i són coses d'aquelles que li passen pel cap que creu que podria estaria bé discutir-les o portar-les a debat i senzillament té el mateix fòrum, pot fer-ho de la mateixa manera pràcticament.
Per tant, entenc que els avantatges al final que suposa aquesta aplicació és aquesta vessant més comunicativa o aquesta facilitat a l'hora de comunicar entre població i ajuntament, però per quin motiu van decidir impulsar aquesta aplicació?
Sí, la Regidoria de Participació Ciutadana es va estrenar aquesta legislatura, aquest mandat, i no és excusa que hi hagin hagut pandèmies i tal, però sí que era... estàvem plantejant-nos de quina manera encarar-ho. Normalment els municipis què fan? Doncs fan els populars pressupostos participatius, que jo hi crec, però en lloc de fer només això, val? Perquè creiem que els pressupostos participatius són una part de la participació ciutadana, però moltes vegades ja sabem que són propostes que sovint queden al calaix. Sí que volíem crear un mecanisme que fos perpetu perquè sí que hi hagi una participació activa, perquè aquesta aplicació no només és per poder fer suggeriments, passar incidències o estar al dia del que passa al poble amb la seva agenda o els seus recursos, etc. A més, ja està preparada perquè es puguin fer consultes. Consultes, què vol dir? Que qualsevol tema que es pugui plantejar al poble... Més enllà, transcendint el tema del pressupost participatiu, perquè podria estar inclòs també els pressupostos participatius en aquí, però qualsevol consulta que es pugui fer al poble, que s'hagi de fer la ciutadania, és una eina que la gent pot contestar directament. I és més, controla qui és del poble i qui no. Una persona que ve 15 dies l'any i se la descarrega, aquesta persona no podrà votar.
Val, perquè
el sistema ja és capaç d'identificar qui viu al poble i qui no, d'acord? Llavors, és crear precisament els mecanismes per poder exercir aquesta participació ciutadana al llarg del temps, i entre ells els pressupostos participatius, però que transcendeixi els pressupostos participatius, que si hi ha qüestions que són d'interès general, doncs que la gent hi pugui participar de manera... de manera activa.
Amb aquesta ja acabo, senyor Vallès, perquè avui anem una mica apurats de temps i al final valorem molt que ens puguem saludar i explicar una mica com es desenvolupa aquesta aplicació. Ja es pot descarregar?
Sí. Està disponible totalment tant a la Play Store, tant a la Play Store com a l'Apple Store, per les dues plataformes que tots coneixem, que són Android i iOS, Android i iPhone, perquè ens entenguem. I es pot descarregar sense cap mena, senzillament, si posem Begú o Begú al dia, ja ens apareix i la podem descarregar. És veritat que hi ha hagut un petit problema de restricció a nivell de països, perquè les polítiques territorials d'aquestes empreses, aquestes plataformes, són una mica a vegades feixugues, però ara en principi ho hem solucionat. O sigui, una persona estrangera que visqui aquí i que mantingui un telèfon estranger se la pot descarregar d'igual manera, perquè està en idiomes, l'aplicació, també ho hem de dir.
Perfecte.
I ja està. I de tant en tant van sortint actualitzacions... és que l'anem millorant, també. O sigui, també a vegades veiem una cosa que és interessant, no és tant correcció, sinó que sovint anem incorporant cosetes. Hi ha un contacte directe amb els desenvolupadors. Que sou una gent que es diuen WeTown i que són uns nanos emprenedors que són fantàstics. I està molt bé l'experiència, la veritat.
Doncs ho anirem seguint també des d'aquí. Ens alegrem molt d'aquestes iniciatives i sobretot que tingueu aquesta sensació de que realment tot això està funcionant i s'anirà desenvolupant i millorant. Senyor Manel Vallès, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Fem una petita pausa i ara tornem.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias.
8:35, seguim desenvolupant les notícies més rellevants del Baix Empordà, Palafrugell. Homenatge i record del pintor Rodolfo Candelaria, que va morir el passat mes de juny. L'homenatge es va fer al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós aquest passat dilluns i va ser l'acte oficial d'inici de curs 2022-2023. Ferran Castelló.
Així es va recordar el pintor nascut a El Paso, als Estats Units, l'any 1932. Va arribar a Calella de Palafrugell l'any 1958, on passà llargues etapes de la seva vida. Per aquest motiu, bona part de la seva obra es va centrar en els personatges i indrets calellencs. Va morir el passat mes de juny. L'esdeveniment va estar presentat per Josep Piferrer, primer tinent d'alcalde, que va remarcar la predisposició que va tenir el pintor a l'hora de participar en els centres escolars del municipi.
Perquè en Rodolfo era un personatge que cada vegada que una escola el anava a buscar, com la salut també li permetia, i deia, home, Rodolfo, si poguessis venir a l'escola, Rodolfo venia. I venien les escoles i els nens quedaven lligats i entranyats amb en Rodolfo. Per manera de parlar, per manera de vestir, a l'arba, sempre amb un barret al cap, les sandàlies, sobretot les sandàlies.
Joan Paguina, de l'Associació d'Amics Rodolfo Candelaria, va posar èmfasi en el seu tarannà proper amb la gent. També com va viatjar per diferents països.
En Rodolfo de seguida va connectar amb el tarannà de la gent de Calella. Era un gran escoltador. Li agradava més escoltar que enraonar. Primer, perquè parlava castellà i no entenia el català. Però a poc a poc el va anar aprenent i això li permeté comunicar-se millor. Tenia una àmplia i sòlida cultura, fruit d'una vida plena d'experiències tant a Mèxic, Estats Units, Anglaterra i França.
Joan Vigues, alcalde de Palafrugell, va posar èmfasi en què Candelaria va escollir el municipi i que això és un goig.
Són molts els palafrugells llencs que hem nascut aquí i hem decidit fer la vida aquí. Per la família, per l'adolescència, per les amistats. Però no, en Rodolfo ens va escollir. Va fer una tria i vàrem ser escollits. Gràcies de nou, Rodolfo, per haver-nos apreciat tal com som. Moltes gràcies.
L'acte va comptar amb la projecció d'un audiovisual i el testimoni de diferents personalitats que van ser properes a l'artista. També va haver l'assistència de representants dels diferents centres educatius del municipi.
I canviem radicalment de tema, els portem tots els detalls de la Fira Indilletres 2022 a la Bisbal d'Empordà. Entre els dies 3 i 4 de desembre podrem gaudir d'un ampli ventall d'activitats en la 5a edició de la Fira del Llibre d'Editorials Independents. Els actes es dividiran entre la zona del pavelló i la biblioteca Lluïsa Duran. Maria.
Les activitats a la zona del pavelló comencen el dissabte 3 de desembre a 11:15 amb la inauguració de la fira a càrrec de la directora, guionista i productora Judit Colell. A les 11 es farà la presentació del llibre Llucieta Canyà, L'Etern Oblit, una escriptora en un món d'homes a càrrec de Neus Real i Xavier Cortadelles. Alhora es farà un taller de punts del llibre d'origami organitzat per la Biblioteca Lluïsa Duran. A 11:45 es farà un concert de veu i piano dels poemes de Llucieta Canyà, musicats per Emili Saló. La interpretació anirà a càrrec de la soprano Eulàlia Ara i el pianista David Granato. Seguidament, a 12:00 es farà el lliurament del quart premi Llucieta Canyà de crítica literària publicada a càrrec de l'associació Indilletres. A 12:45 es farà un debat sobre el cinema català, on intervindran Judit Colell i Tono Folguera, i que moderarà Miquel Riera. Ja a la sessió de tarda, a partir de 4:00, es farà una activitat infantil, contes contats i il·lustrats, que anirà a càrrec de la il·lustradora Mercè Arànega. A 5:00 segueixen els debats amb la llengua catalana avui, amb Marina Massaguer, Enric Comà, Carme Junyent i Eugeni Casanova, i moderat per Gerard Forest. A 6:00 es lliurarà el Premi de Poesia Francesc Garriga a càrrec de la Breu Edicions, Àdia Edicions, Cafè Central i Edicions del Buc. A 7:15, el debat sobre la tarda occitana, els límits del país, on intervenen Aitor Carrera, Joan Peitaví, Patrici Pujada i moderarà Eugeni Casanova. A 8:15, i seguint amb la tarda occitana, es farà un concert de l'Idé Sans. La tarda de dissabte acabarà amb l'espectacle al Teatre Mundial de l'obra de Toni Gomila, a Cora.
Però la jornada segueix diumenge, oi, Maria?
Doncs sí, i comença amb l'homenatge a Vicenç Pagès Jordà, que anirà a càrrec de Joan Daniel Besnov i Maria Teresa Calabús. A les 11 se celebrarà el debat Cultura i Poder, on intervenen Abel Cotillas i Joan Bordeus, i estarà moderat per Diana Coromines. A 1:15 es farà el Club de Lectura de la Vida Secreta de Salvador Dalí amb Marina Porres i Enric Vila. A 4:00 es farà una activitat infantil, Llegendes empordaneses, a càrrec de Meritxell Llanes. A 5:00 es farà el debat Per una truita cal trencar els ous, amb reflexions de Diana Coromines, Pol Moles i Josep Asensio, i moderat per Carles San José. Els debats segueixen a 6:00 reflexionant sobre la literatura catalana al món, i aniran a càrrec de Carlota Torrents i Tina Vallès, i estarà moderat per Adrià Pujol. La fira tancarà la seva 5a edició amb un concert de Jaume Pla a 8:15.
A més, a la Biblioteca Lluïsa Duran es faran presentacions de diversos llibres, també.
El 3 de desembre, a 11:00, Berta Gaia i Albert Sala presenten Els dies que em vaig escoltar, de Triangular Edicions. A 12:15, Josep Maria Fonolleres i el mateix autor, Fèlix Balanzó, presentaran el llibre Apenes, de l'editorial Pasta de Dibuix. A 12:00 es farà la presentació de Dietaris, la geografia íntima de Josep Pla, i Mirades, de Miquel Pairolí, de l'editorial Gavarres. A 1:15 serà el torn de Bèsties de companyia, de Godall Edicions, presentat pel mateix autor, Damià Verdera i Jaume Pou. A 1:00, l'autor Damià Verdera presentarà Una veritat difícil, de l'editorial Coma Negra, amb Jordi Fina. A 2:15, Miquel Sánchez presentarà Vinyoli, de Bacú, Albers, de l'editorial Trípode. La jornada de 17:00 comença a 4:00 amb la presentació del llibre d'Emma Martí, Sol de nit, de Bolian Edicions. A 5:15, l'autor Enric Casasses i Roger Costa Pau presenten Coltells, de Llibres del Segle. A 5:00 serà el torn de Josep Plantí amb el seu llibre La desfeta de Catalunya, de Desiara Editorial. A la presentació també intervenen Agustí Alcoverro, Martí Duran i Quim Torra. A més, comptarà amb un vídeo de Carles Puigdemont. A 6:15, Pau Riba i Mercè Riba exposen el seu llibre Trànsit, prosopopeia de la infància, d'Edicions Calígraf. A 6:00 serà el torn d'Eduard Niubó, autor del llibre Geografia de l'oblit, d'Edicions Sidillà, i Xavier Cortadelles. A 7:15 es tancarà el llistat de presentacions i conferències a la Biblioteca Lluïsa Duran amb la intervenció de Jordi Policarp amb el llibre Santa Innocència, de l'editorial Oliveres.
Però també se celebraran diversos actes diumenge durant el diumenge dia 4.
El diumenge 4 de desembre, a 11:15, arriba Ava Schiarostami amb el llibre El vent se m'endurà, de l'editorial Caravan. A 11:00 serà el torn de Ko Tatsawa, amb petjades d'un japonès i presentat per John L. Vinyaspre. A 12:45, l'autora Sílvia Artigas explicarà el conte de l'ull esquerre de l'Aran, del CEP i la Nansa Edicions. A 12:00 presentarà el seu llibre Jordi Arrufat, La via bàltica, de l'editorial Saldonà. A 12:45 és el torn de Niol Florença amb Lladrucs a les estrelles, de Llibres del Delicte. A 1:00, Cristina García Molina, l'autora, i Marc Salgas presentaran Els irredems, de l'Abreu Editorial. Serà a 1:15 quan Raquel Tassa Lorenzo presenti Quadernos de vida imperfecta, d'Onix Editorial. La jornada de 3:00 del diumenge començarà a 5:15 amb la presentació de L'alegria que passa, de Santiago Rossinyol, a càrrec de Josep Francesc Delgado. A 5:00, Sebastià Roig i Toni Benagas presentaran L'hora zero, de l'editorial Males Herbes, a la llibreria La Cigletana. Serà a 6:15 quan Quim Espanyol presenti Un lloc en el temps, d'Edicions 1984. A 6:00, Ivet Nadal presentarà Camí del text, d'Edicions Poncianes, amb un concert recital. La diada acabarà a la llibreria Puput amb la presentació del gran llibre de les bruixes catalanes, de Joan de Déu Prats, de l'editorial Coma Negra.
Moltes gràcies, Maria. As a celebi, hey, don't wanna worry about this all day long. As a celebi, hey, cada dia a casa teva ets el rei, hey. Nobody wants to be alone. See the bright side.
bright side. You'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-me a tu és el millor regal que tinc. If you see the bright side. You'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te tu és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight.
Agua.
Passen pràcticament 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Ja tenim amb nosaltres a l'estudi Martí Seguer, el nostre expert en tecnologia. Què tal, Martí?
Hola, bon dia.
Com
molt
estàs?
Bé. Perfecte.
Què ens portes avui? Comencem parlant del col·laborat de Twitter, on
doncs
seguim amb aquest tema que porta cua, de fa setmanes.
Sí, perquè Elon Musk, des que està a la direcció, escolta, bueno, des que és el propietari,
sí.
L'està liant bé.
L'està liant cada dia, sí.
Doncs mira, ahir vam saber que 5,4 milions de dades d'usuaris de Twitter, amb informació com el telèfon, el correu electrònic, els noms d'usuari i contrasenyes, estan en un foro de hacking de manera gratuïta. Aquestes Ostres. Dades fins ara eren de pagament i restringides a qui les volgués comprar, ja és un hackeig que es va fer l'any passat, es venien per uns 30.000 euros, però diguéssim que la informació estava com restringida a qui la pagués. Però ara ja
és de forma gratuïta.
És gratuïta, si la busques no és complicat trobar-la, vull dir.
Ostres, per entendre'ns, però, és a dir, s'està, en aquest cas ja no, perquè és de forma gratuïta, però s'estaria comercialitzant amb dades de simplement usuaris que estan a Twitter.
Sí, usuaris, correus, telèfons,
que en cap moment han donat cap consentiment.
No, és clar.
Vull dir que sí. Doncs
és informació sensible que ara està a l'abast de tothom per poder fer per atacs, correus maliciosos, demanar... Bé, qualsevol cosa que et puguis imaginar que un hacker pugui pensar, no sé.
I això, la relació amb Elon Musk, quina és? És a dir, és fruit que l'Elon Musk ha
generat? No, això és un hackeig que va ser l'any passat, però aquestes dades, ja et dic, estaven com amagades o molt amagades, però el que passa que ara s'han fet completament públiques i, bueno, estan a l'abast de tothom. Ara que 5,4 milions d'usuaris i dades són fàcils de trobar. No ho he fet, però un quartet d'hora
ho podries fer tranquil·lament.
Te'ls trobaríem, eh? Sí.
Encara hi faries calés.
No. Què vols que faci jo amb tota aquesta informació?
Res. Estic fent conya, evidentment.
Va, també, bueno, segueixen les coses de Twitter i fa uns dies també es van aixecar diverses restriccions a comptes que havien infringit normes de conducta a Twitter, com per exemple la de Donald Trump, que després d'una votació va ser reoberta la compta, tot i tenir una suspensió per infringir temes de llibertat o de... Bueno, polítiques de Twitter, en aquest cas.
O de fake news, no? També li ha passat diverses vegades a Donald Trump.
Sí, doncs ara sembla que aquest compte i molts d'altres han quedat en actiu i, clar, ara Google i Apple, a les seves respectives markets, a les seves plataformes on podem descarregar l'aplicació, doncs s'estan plantejant si retirar l'aplicació, perquè, clar, està incomplint diverses lleis, això...
Clar.
Deixar que tothom pugui escriure i dir el que vulgui sense cap tipus de restricció, doncs...
Clar, però al final tot això acaba indexat a Google, és clar. A dir, que d'una manera o altra, no? Jo, per exemple, jo si busco el meu nom a Google, el primer que em surt és el Twitter. Doncs ja és una indexació força... Evidentment no sóc una persona famosa com Donald Trump, no? Que sortiran moltes notícies més. Però és clar, és que és una política que queda compromesa, però al mateix temps, imagino, que tant és gegant Google com Twitter, perquè Twitter és un gegant de les xarxes socials. Llavors, lluitar contra això?
Sí, de fet també deia Elon Musk que si Apple i Google se'ls hi posen de culs, diguéssim, diu que crearà el seu propi telèfon. O sigui,
telèfon.
El mercat està dividit entre Apple i Google o Android.
Val.
I clar, diu, si em posen el veto, doncs crearé els meus propis telèfons i aniré per lliure. Bueno.
Bueno, ja ens ho podem acabar creient tot, no?
Sí.
D'aquest paio, sí. És curiós. Doncs ho anirem seguint, perquè també hi ha hagut molta controvèrsia amb el tema dels treballadors dins de Twitter, no? De les condicions laborals.
Han acomiadat l'equip comercial, han acomiadat un piló de gent que està fent el codi. Uh-huh. És la segona ocasió en la que dona un missatge d'ultimàtum, de digues si vols, si estàs compromès a treballar molt fort amb nosaltres o no, sí, no. Vols ser acomiadat, sí, no.
Ostres, ja. Sí. Fa por perquè al final són gent poderosa.
Sí.
En aquest cas, Elon Musk és un dels... No sé si és el més ric del món ara mateix. Sabem,
ara mateix no ho sé, però...
Però és un dels multimilionaris més potents.
Home, a mi no faria molta il·lusió aixecar-me al matí, rebre un correu i dir estàs compromès a treballar molt amb nosaltres, jo què sé.
Exacte.
Sí, no.
No ho sé, deixa'm fer el cafè i ja m'ho penso.
Home, suposo
no?
Que contestaria que sí, però...
Sí. Però esclar, si
et fan... És com si et posen, no sé, un ganivet a la davant i...
Clar, però al mateix temps, si fas aquesta pregunta, entenc que si contestes que sí, és que hi ha... Aquest compromís comporta certes condicions.
Clar.
Entenc, eh? Vull dir que no, sí, que no deu ser de si no me'n vaig o em quedo i això és tan fàcil, sinó que
no.
Hi ha d'haver una condició allà de poder de fidelitat o de... No sé.
Sí. No ho sabem ben
no
bé, però...
No ho sabem, però...
Sí,
totalment. Canviem de tema.
Sí.
La Unió Europea permetrà l'ús dels mòbils amb 5G als vols comercials. Què vol dir això?
Doncs sí, i això és... Si s'aprova, que tot fa pinta que sí, no caldrà activar el mode avió al mòbil, quan anem a l'avió, al mm-hmm. mòbil. I és que les companyies aèries podran oferir la connexió a la xarxa 5G prevé instal·lació, això sí, d'un equip, una cosa que es diu un picocel, que el que vol dir és que hauran d'instal·lar a l'avió un equip que doni cobertura mòbil dins l'avió amb una connectat a una antena satelital que connectarà amb la xarxa mòbil terrestre tal qual.
Ostres, val. Que això normalment es podia aconseguir a través de wifi?
Sí, algunes companyies ja oferien aquesta connexió satelital, ja la tenen, i oferien wifi a dins l'avió de pagament. Uh-huh. Des del 2008 la Comissió Europea ja havia reservat algunes freqüències per aquest tipus de comunicacions en els avions. Uh-huh. Però ara ho fan extensiu de manera generalitzada.
Això, a banda de, evidentment, per un vol transatlàntic, un vol de llarga durada, evidentment, et dona
sí,
un...
Sí, pot ser interessant.
Sí, és interessant també pel tema que pots seguir treballant, no? Sí. que pots fer certes coses, però a banda d'aquest punt més de feina o d'oci, també hi ha... També suposa una millora en sistemes de seguretat per l'avió? No té per què, no? Perquè al final les comunicacions ja hi eren i...
Sí, l'avió ja té sistemes de seguretat i sistemes de comunicació, vull dir, no... Uh-huh. Això és ja més per l'usuari. És més per l'usuari. De fet, l'avió sempre està comunicat d'una manera o l'altra.
Aquí no hi ha d'haver cap millora, no?
Fixa't que l'avió pagues amb targeta.
Clar. Sí, correcte.
Pagues amb targeta quan compres qualsevol cosa.
Correcte.
En qualsevol avió. Uh-huh. Ja estan mig preparats per això. El que passa que aquí el que ha fet la Unió Europea és obrir el ventall a que, uh-huh. a que es pugui fer en tots els avions i de manera generalitzada, uh-huh. si es vol.
I dependrà també dels metres d'enlairament o...?
Sí, bueno, si no fan res, si no hi posen res dintre l'avió, uh-huh. a la que aixequem el vol uns quants metres, la xarxa terrestre està preparada per treballar pel terra, no per l'aire. Per tant, sí.
Uh-huh. Sí. I anem tancant la secció de tecnologia amb una curiositat. A veure, si us dic 1, 2, 3, 4, 5... No sé en què pensareu, però probablement molts pensareu que és la contrasenya més posada i la més insegura al mateix
doncs,
temps, no?
Sí, sembla que a l'hora de triar la contrasenya per qualsevol aplicació, web o dispositiu, la majoria d'usuaris opta per coses simples i són contrasenyes insegures. Per exemple, aquesta 123456 és de les més posades i de les més insegures. Ja sigui per comunitat o per mandra o perquè costa memoritzar, doncs la gent posa contrasenyes que en menys d'un segon poden ser desxifrades.
Totalment. I ara que parlem dels hackers de... Sí. Bueno, del hackeig de Twitter, que evidentment allà imagino que hi ha una feina molt més desenvolupada, sí. Però, ostres, doncs intentem no exposar-nos, no?
Exacte.
En aquest sentit.
De fet, aquestes dades surten de bases de dades robades que revelen coses com aquestes. Vull dir que... L'altra cosa curiosa és que a la tercera posició de les paraules més posades hi ha swing, que dius...
Swing,
sí.
Tercera posició.
Hi ha numèrics, normalment, en les primeres posicions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 1, 2, 3... Pues, bueno, què hi pinta la paraula swing?
Clar,
com a tercera opció?
Ara jo estava a l'aire, estava intentant escriure,
sí.
I, per exemple, o sigui, si poses QWERTY, no? Et ve seguit, sí, té sí, un sentit, no?
Sí.
Però, esclar, swing és fer servir les dues mans...
Sí, sí.
No és còmode d'escriure.
No sé, no ho entenc gaire.
Clar, hi ha d'haver... Hòstia, hi ha d'haver alguna explicació lògica, no?
No ho sé.
Quines més hi ha, sí. Contrasenyes així?
Hola, 8 vegades 1, te quiero, Barcelona. Aquestes són les més posades d'Espanya, eh?
Hòstia.
Alejandro, Cristina, Real Madrid, hola.
Mira, el QWERTY també hi és, suposo, per això, per el que comentava, no? Per ha, comoditat.
Sí, QWERTY, exacte.
Andrea, em sorprèn que hi hagi un nom...
Sí.
Bueno, poder és còmode, no sé. Patata, estava fixant, eh?
També, que tinc un company de la feina que li agrada molt posar aquesta contrasenya.
Quina, perdona?
Patata.
Patata.
És l'última de totes. I n'hi ha una altra que... Tu puta madre.
Sí, bueno, ja, els nens ja estan a col·le. Sí, és igual. Doncs sí. Clar, és que és curiós. Sí que és veritat que... corregeix-me, eh? si no tinc raó, però és que tinc la sensació també que a banda d'això molta gent es posa la mateixa contrasenya,
sí.
a per tot arreu, per molt que sigui elaborada, però
sí, és veritat,
tampoc és recomanable, no?
No, gens, perquè quan et hackegen el primer que fan és intentar provar a diversos llocs i a diverses xarxes, vull dir que és perillós tenir la mateixa...
Descobertes totes.
Sí.
Doncs Martí Seguer, moltes gràcies per portar-nos les novetats tecnològiques i curiositats.
Molt
i bé. Ens veiem la setmana que ve.
Perfecte.
Molt bé.
Fins la setmana que ve.
I ara... I ara, com dèiem, hem arribat al final d'aquest supermatí. Ja ho sabeu, temperatures pràcticament gèlides al Baix Empordà, ens ho explicava l'Albert Aparicio. Abrigueu-vos bé i nosaltres hi tornem de 8 a 9, com cada dia. Adéu-siau!